Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem les 59 d'avui amb els titulars del dia. La setmana passada ens va deixar Ramon Folch i Camarasa, una figura literària emblemàtica del Vallès i de Catalunya. Tornarem a la Vall del Tenes per continuar analitzant el cas de malversació de la Mancomunitat. I descobrirem un parell de llibres presentats aquestes vacances de Nadal als pobles de l'Eix 59, Safegem i la biografia de Pius Daví. Comencem aquesta ruta per l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59 amb Ramon Folch i Camarasa, segon pare dels còmics Massa Gran i fill de Folch i Torres. Va morir aquest passat dijous als 92 anys. El món cultural i polític li va dir adéu a l'enterrament del passat divendres a Palau Solità i Plegamans. Caral Campàs, tu hi vas assistir. Bona tarda, explica'ns.
Sí, Jordi. Una església plena a vessar va acompanyar l'últim adéu a l'escriptor Ramon Folch i Camarasa, mort als 92 anys. Més de 250 persones van omplir divendres al migdia l'església de Sant Genís de Palau Solità i Plegamans. El novè fill de l'escriptor Josep Maria Folch i Torres residia a aquesta població on els últims anys de la seva vida va dirigir la Fundació Folch i Torres i el seu arxiu museu instal·lat al castell de Plegamans. Folch va estudiar dret però va consagrar la seva vida a la literatura amb una llarga producció com a narrador i traductor català. L'enterrament va ser senzill però profund. Molta gent dreta, que no es podia seure per la quantitat de persones que hi havia, va escoltar les paraules d'un dels seus sis fills, que van finalitzar amb aplaudiments per part de tots els assistents.
He deixat un home valent, un home honrat i recte, un home fidel a les seves conviccions cristianes. Un home treballador, un home just, és cert. Però avui, sobretot, Catalunya ha perdut un fill. Un fill que ha estimat i defensat la teva llengua mil·lenària. Plora, Catalunya. Plora un fill que ha honorat l'obra i la memòria del seu pare fins a descuidar-ne la pròpia. I ara sí, pare, deixa'm unir una altra vegada. Visca Catalunya.
D'aquestes últimes paraules es desprenia la seva vessant més reivindicativa. Camarasa era una persona compromesa amb el país i la llengua i fins l'últim moment es va implicar en la defensa dels presos polítics. De fet, al finalitzar el comiat, alguns dels assistents que quedaven davant la porta van donar als segadors. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que va assistir a l'enterrament, lamentava la pèrdua de Camarasa.
Un home que va treballar infatigablement sempre, sempre, amb la llengua, per la cultura catalana, i que també va vetllar per la memòria del seu pare. Jo només puc agrair-li tot l'esforç que ha fet per la nostra cultura, que l'ha elevat i que l'ha portat al lloc més alt.
Com ell, moltes altres personalitats polítiques han mostrat el seu condol i s'han pronunciat sobre la seva figura. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, publicava el següent a les seves xarxes socials. Ens ha deixat Folch i Camarasa, guionista dels mítics còmics Massa Gran, una part intrínseca de la meva infantesa. Descansi en pau. La consellera de Cultura, Laura Borràs, en destacava la faceta de traductor en declaracions a BTV, una vessant menys coneguda de l'autor. I coincidia també Torra en les seves declaracions.
Com qualsevol català de la meva generació, doncs hem crescut llegint els llibres de Ramon Folch i Camarasa i també les seves traduccions, L'homenatge a Catalunya, Montfeliç, El retorn a Braixet, traduccions sempre admirables.
En treure el fèretre de l'església, un violí va interpretar la peça La vall del riu Vermell. Alguns dels assistents es van afegir a la tonada donant una imatge final molt emotiva.
I continuem el camí acostant-nos a Bigues i Riells, perquè la Mancomunitat de la Vall del Tenes portarà el cas de l'exgerent Francesc Delgado al Senat.
Portarà a la cambra baixa tres preguntes per la ministra de Justícia, Dolores Delgado. La primera, si el govern espanyol tenia coneixement sobre la malversació de Francesc Delgado a la Mancomunitat de la Vall del Tenes. La segona, si considerarà l'indult que ha demanat Delgado al govern i si considera que els tribunals garanteixen l'execució dels termes econòmics de la sentència. Recordem que la sentència és ferma, que la sentència obliga a Francesc Delgado a retornar el més de 500.000 euros que va malversar de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, uns diners que la Mancomunitat encara no ha vist ni un euro de tot allò que Francesc Delgado va malversar entre el 2007 i el 2011. Recordem que Delgado està complint una pena per malversació i per falsedat documental, una pena de 6 anys i 2 mesos i que, per cert, està complint a la presó de Lledoners. Fa temps ja d'aquesta sentència. Francesc Delgado, de fet, ja porta un any a presó, un any des d'aquest mes de gener, i Joan Galliano demana per activa i per passiva que la sentència s'executi i que aquest més de 500.000 euros torni a les arques de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, uns diners que servirien, per exemple, per reduir l'aportació que fa cada municipi a la Mancomunitat i per continuar apostant i desenvolupant totes les activitats que du a terme la Mancomunitat, com per exemple l'escola de persones adultes que es va inaugurar aquest passat mes de novembre a Lliçà d'Amunt, una escola que evidentment serveix per treure's múltiples títols i que s'ha de finançar d'alguna manera. Es podria fer, per exemple, amb aquest més de 500.000 euros que Francesc Delgado va malversar, com dèiem, entre el 2007 i el 2011.
Eduard, i per quin motiu Delgado no torna els diners? El president Joan Galliano assegura que és per la seva relació amb la Casa Reial?
Sí, exacte, Jordi. La relació de Delgado amb Iñaki Urdangarín i del cas Nós és una de les grans incògnites de saber de per què aquesta sentència no s'està executant. De fet, el mateix Joan Galliano assegura que la vinculació de Delgado amb Urdangarín, amb la Casa Reial i amb tot el cas Nós fa que la jutgessa no acabi d'executar aquesta sentència. Explica que deu tenir algun tracte de favor Francesc Delgado per la seva vinculació, com dèiem, amb la Casa Reial, i que aquesta sentència, per tant, no s'està executant. D'aquí també que la Mancomunitat hagi decidit anar directament al Senat i aprofiti a través del senador d'Esquerra, Bernat Picornell, per fer aquestes tres preguntes que comentàvem a la ministra de Justícia, Dolores Delgado.
I ara és moment d'acostar-nos al Moianès per parlar de llibres, ja que la comarca 42 ha aprofitat el Nadal per presentar dos nous llibres. Per una banda, a Moià, l'Associació d'Historiadors Modiglianum presentava la biografia del director i actor de teatre dels anys 20 i 30, Pius Daví. A l'Eix 59 vam poder parlar amb la seva autora, Elvira Permanyer, perquè ens descobrís una mica el personatge.
Tant professional com d'aficionats és un referent, i hauria de ser un referent. I aquesta és la intenció, no?, de posar en valor tot aquest personatge i tota la feina que va fer de posar teatre, decorats, escenografies que se sortien de la pauta. Va eliminar, per exemple, els apuntadors, bueno, tot un seguit de maneres noves de fer teatre.
El llibre es pot trobar a les llibreries de la comarca i també al Museu de Moià. Per altra banda, a Sant Quirze de Safaja van editar un llibre de postals i fotografies que han recuperat entre els veïns de la vila i que repassen la història del municipi des de finals del segle XIX fins als anys 60 del segle XX. Cosme Guiteres n'és un dels autors i ens explicava la iniciativa.
De fer una mica amb imatges de com era la vida, doncs, des d'aquestes fotografies, no? Des de la vida en aquests pobles. La vida bàsicament rural, de pagès, i doncs va sortir una mica per això, perquè la gent conegués una mica la vida com era en aquella època. I el poble com era, també, com s'ha anat transformant les edificacions noves, etc.
Aquest llibre el podem trobar als comerços de Sant Quirze de Safaja, un volum que permet conèixer com era la vida de fa 100 anys en un poble de l'Eix 59, veure com ha canviat i per als veïns recordar o posar cara als seus avantpassats. I arribem a la recta final d'aquest informatiu connectant amb els companys del Meteocat per saber la previsió meteorològica.
Hola, què tal? Preciosa fotografia des de Llívia amb aquestes vaques pasturant, menjant i mirant aquest cel ple de núvols lenticulars, núvols alts i mitjans perfilats pel vent que eren present en bona part del territori. Per contra, les fondalades, doncs, encara s'ha pogut formar algun estrat baix, alguna boira, fins i tot sembla que Vilanova de Sau fumejava una mica l'aigua de l'embassament. Situació de vent que demà ha de continuar, sobretot als dos extrems del Pirineu i també del litoral. Aquests núvols de vent, aquests lenticulars, els podeu observar a l'evolució de les imatges del Meteosat, com durant la tarda han anat viatjant més cap al sud. Al matí hi havia algun banc de boira que ens ha sorprès una mica, perquè els hi ha costat desfer-se. I això sí, durant la tarda aquests núvols ans viatjaven de nord a sud, s'han fet més espessos. Per què viatgen de nord a sud? Perquè tenim aquesta depressió que amb aquest anticicló impulsen tot l'aire fred del centre del continent cap a casa nostra. Per tant, doncs, es confirma que baixarà la temperatura les properes jornades. Concretem-ho, doncs, amb els mapes, domini del cel serè demà dimecres al matí, amb algun núvol alt i prim esquifit. Això sí, es repetiran bancs de boira a ponent, també núvols baixos enganxats a la serralada peritoral, sobretot al sector interior, però creiem que a mig matí i migdia s'hauran trencat. Els núvols de Pirineu seran una mica més espessos, fins i tot a la Vall d'Aran ja podran donar alguna tímida precipitació en cota de neu inicialment cap als 1.100 metres. Atenció vent, tant al Pirineu, a les Terres de l'Ebre, com també a la zona de l'Empordà, perquè bufarà ja de valent al matí. I aquest vent sobre mar, evidentment, farà alterar la situació marítima tant al matí com a la tarda, amb onades que superaran en escreix els 2 metres i mig. Per tant, atenció a la navegació, un vent que persistirà a la tarda. I a la tarda el que veiem és que en conjunt s'imposa el cel serè, persistirà algun núvol i prim molt poc important, però creixeran nuvolades del quadrant nord-est que de manera aïllada poden deixar algun ruixat. Que atenció, com que la temperatura baixa, la cota neu també ho farà. Inicialment la cota neu en aquest sector se situarà cap als 800 metres, però podria baixar cap als 400 a la nit i fins i tot 200 metres a l'extrem nord de l'Empordà. I al final del dia també la nevada pot saltar una mica al vessant sud del Pirineu. Aquests són el resum d'avisos de cara aquest dimecres. Avís per vent a tot el Pirineu, també a l'Alt Empordà, a les Terres de l'Ebre. Avís per mar a la punta més oriental del Delta, una mica mar endins, també a l'Empordà, amb avís alt, atenció, la situació marítima. I avís també per neu de 5 centímetres a 700 a la zona de la Vall d'Aran. I com dèiem, es confirma aquesta entrada d'aquest vent, d'aquest aire fred, entre dijous, divendres, tocarà a fons la temperatura i encara dissabte al matí fred de valent. Però fixi's que en conjunt cel serè tret de dijous, on encara pot haver-hi algunes nevades a la zona del Pirineu, fins i tot amb una mica de borrufa. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
I fins aquí l'informatiu d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. També compartim aquest programa amb Ràdio Castellterçol. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip d'informatius. Els ha parlat Jordi Givert. Poden seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, la pàgina de Facebook i els twitters d'Ona i de l'Eix 59. We'll be right back.
out to my old 55 as I pulled away slowly, feeling so holy. God knows I was feeling alive.